Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'últim any, tres colles castelleres van anunciar la seva dissolució. Els castellers de les Gavarres, els Nyerros de la Plana i els Bailets de l'Empordà. Mentre d'altres, com la colla castellera Picapolls de la Gavarresa, va aturar l'activitat una temporada. Bé, totes quatre estan situades en una zona sense una gaire tradició històrica de castells, no? Estem parlant d'una qüestió molt nostra, molt d'aquí, molt arrelada i també molt cuidada per les administracions, tot s'ha de dir. Però, clar, per molt que cuidis les coses, i amb aquestes dades a sobre la taula, hi ha un què. Sense la gent, tu no pots fer res. És a dir, i massa social, les colles castelleres no necessiten tres persones, necessiten moltes persones, no sé, 60, 70, 100, en funció del tipus de castell i el tamany, no?, de les colles. I clar, sense massa social no hi ha un què. Llavors la pregunta és, per què han desaparegut? Per què no estan? És una qüestió temporal, és una qüestió que no parlem de tot això i de tradicions. Serà un moment de parlar de tradicions avui a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Bon dia, benvinguts. Si parlem del temps, el temps que ens espera, sobretot aquesta tarda, doncs a partir de migdia s'esperen uns ruixats o xàfecs d'intensitat feble o moderada. Per exemple, doncs parlem de la Garrotxa, parlem del Ripollès, parlem d'Osona, parlem de la Selva. Per aquí principalment ens s'esperen i la Vall d'Aran, també. S'esperen aquests ruixats febles o moderats, en aquest cas. Es poden estendre, sobretot, a la part nord-est de Catalunya. Les temperatures. Arriba aquesta davallada de temperatures. Important, la caiguda serà bé, es notarà, Un descens entre lleuger i moderat, localment molt acusat. Localment molt acusat, Tret del litoral sud, on serà similar o lleugerament més alt. Això parlem ja de Terres de l'Ebre, en tot cas. Això sí, la part important, aquesta davallada de temperatures i d'aquestes pluges l'esperem per demà dijous. Demà dijous, tant pel matí com per la tarda, esperem, ja de fet activat una alerta per intensitat de pluja en determinades zones. D'això ja en donarem bona compte, per exemple, per demà al matí, i la intensitat de pluja doncs està activada a l'avís al Vallès Oriental, a la Selva, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, tota aquesta zona del litoral és on està activada l'alerta per intensitat de pluges. I com tenim la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs, a veure, el trànsit a aquesta hora de moment es manté estable, sense massa dificultats. Per exemple, de dir que a la T11, on hi havia retencions fa una estona per un incendi de vegetació proper a la zona de Reus, en aquesta via, la T11, hi teníem una mica de retencions en els dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona. El trànsit ja ha millorat del tot en aquest punt, ja no hi ha cap carril afectat en aquest sentit i, per tant, la circulació ha millorat ben bé pràcticament del tot en aquest punt de la T11. Únicament les obres, que poden dificultar una miqueta més la mobilitat, això ve passant ara mateix a l'autopista P7, al tram de Castellbisbal, on hi ha més intensitat, lentitud en sentit sud, en sentit Tarragona. A la resta, tret d'això, de les obres i de zones puntuals amb intensitat, sense més maldecaps. És tot. Bon dia.
Bon dia, Eduard, gràcies. El món casteller viu un moment amb desigualtats. Possiblement el titular d'avui seria les grans cada dia són més grans i les petites lluiten per la seva supervivència. Aquest seria un què, no? Seria un titular, per cert, d'una gran utilització en molts sectors de la nostra societat, si parlem de tot això. Si això ho apliquéssim al petit comerç, per exemple, el comerç seria un què, no? Bé, concentrant-nos en els castellers, de la fita històrica de castellers de Vilafranca, el carregar el primer pilar de nou amb folre, manilla i puntals a la desaparició de quatre colles castelleres, Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel. Abans de tot, quan parlaves del pronòstic del temps, si vols, demà me'n vaig al Baix Llobregat, i t'entro des d'allà en directe.
Porta paraigües,
I faig un singing the rain, no?
Però
demà plourà.
Avui plourà, però demà també, i atenció, perquè demà, ja que ho dius i treus el tema, faig l'apunt. Demà, per la tarda, s'espera neu a la Vall d'Aran. Vull dir, aquest és el nivell de baixada i de davallada de temperatures. esperem sí. neu a la Vall d'Aran, entre altres punts, eh?
Passa que recordem que la neu de la Vall d'Aran no és aigua que arribi aquí perquè la no. Garona se'n va cap a França.
Correcte. Malauradament seria això, seria aigua que sí, se'n va sí, cap a França, curs, no cap aquí.
El curs del riu és aquest, no? Però ja...
Correcte, correcte. Bé, tornant a les colles castelleres, sí. Jo no sé si has estat membre, tu has fet castells.
No, hi he estat, no he estat. Tinc molts amics que n'han fet, però no hi he participat. Estic ho he vist, però no hi he participat.
Estic a la teva mateixa situació. Però, Sergi, quina radiografia presentaríem avui l'actualitat castellera?
Sí, hi ha un èxit de les colles més grans, tot plat de la fita de la colla de Vilafranca de l'any passat, que va ser, en aquest cas, una fita històrica, però contrasta doncs, amb una situació de les colles més petites. A banda de les anunciades desaparicions que tu n'has parlat, ja l'any passat, la temporada passada, 9 colles no van poder fer cap a Castella Plaça i 6 més no van poder fer una actuació completa, que en aquest cas és de 3 castells de 6 descarregats. Se parla de dos causes, d'una manera clara, és a dir, que el diagnòstic està fet. Una seria els efectes de la pandèmia. Evidentment, el món casteller es va aturar, no es podia socialitzar, ja que era un món doncs, de moltíssima socialització i, a més, doncs, no, amb la mascareta no era suficient. I això doncs, ha provocat que quan s'hagués reactivat, evidentment, les colles, especialment les més petites, les que anaven ja molt justetes, perquè se necessiten molt i molts integrants, doncs, clar, una pèrdua de 10 o 15 integrants ja és definitiva. I després també en aquest cas una falta del relleu generacional, especialment de les més petites. Les més grans sí que podríem tenir, que tenen molta cantera, molt de planter, però les més petites està tot més limitat. Aquestes serien les dues causes que s'expliquen doncs, del perquè.
Bé, conforme a la prevenció, s'ha parlat molt, quan parlem de coses de colles castelleres, la prevenció d'accidents, amb protocols mèdics, com està la situació aquí?
Sí, primer de tot, un fet tranquil·litzador. Únicament cauen un 2% dels castells que es fan. El 2%. Però aquí passa com altres circumstàncies. Quan un cau, i per la viralització de les xarxes socials, que repeteix doncs, aquesta caiguda milions de vegades, sembla que s'hagin multiplicat les caigudes, quan únicament és una. Per tant, únicament és el 2% dels castells que es fan, l'altre 98%, per tant, doncs, de cada 100, únicament en cauen 2. I a més, s'està realitzant uns protocols mèdics, per exemple, ja se va implantar uns tallers de la Creu Roja amb la coordinadora de colles castelleres, per tal de que hi hagués in situ una situació ja molt més avantatjosa quan hi ha una caiguda. És l'únic que no es pot assajar, evidentment, no es pot assajar una caiguda, afortunadament. El que més preocupa als castells és quan cau un pis. És a dir, quan un dels pisos cau, que cau a baix, això pot provocar, doncs, habitualment sempre lesions molt lleus, però sí que pot haver-hi doncs, un cop al cap o una lesió medular, en aquest cas també amb una combinació de mala sort. Com dèiem, amb aquests tallers s'aplica els protocols, s'aprèn en aquest cas a aplicar un collarí, també doncs, a tenir, si hi ha alguna torçada de maluc o també doncs, fins i tot el canell, les primeres atencions amb aquests tallers, però reitero, únicament és el 2% de castellers que cauen, de castells que es fan que cauen.
Clar, conforme a les colles petites, colles grans, hi ha preocupació per la desaparició de colles?
Bueno, hi ha una certa inquietud i s'està monitoritzant, especialment mai agrada que hi hagi una colla que desapareixi. Com tu molt bé has explicat, són tres les que han desaparegut, els castells de les Gavarres, Nyarros de la Plana i Vialets de l'Empordà, i una que ha fet un cessament d'activitat aquest any, que és la colla castellera Picapolls de les Gavarreses. El que sí que es considera aquest any que serà molt important. Aquest 2023, per les més petites, per unes 10 o 15 colles, serà important doncs, per veure si es poden consolidar, si hi ha un relleu generacional i que no sigui una tendència, aquestes quatre, fiquem una també, la quarta, que ha fet un cessament d'activitat per aquest any, i que això no sigui una tendència de cara amb els pròxims anys. Sí que la coordinadora considera una cosa que és molt important. És tan important la gran com la petita. La gran juga amb una categoria diferent, és ben cert, però també les petites són fonamentals. Seria com el futbol. No únicament pot haver-hi els grans clubs, ha d'haver-hi també els clubs de barri. Tot és futbol. I en aquest cas també seria tots són castellers.
Doncs li traslladarem aquestes preguntes al president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i membre de la colla dels nens del Vendrell, el senyor Rubén Gaón. Rubén, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, jo posava una resposta al per què desapareixen colles castelleres i és una pèrdua de massa social. Seria correcte?
Sí, la realitat és que bueno, la situació de pandèmia, la postpandèmia, pues, bueno, s'ha fet que els costi tornar a portar gent als locals d'assajos. És una activitat que necessita moltíssima massa social. O sigui, la qüestió de fer bons castells o castells més petits ve molt marcat pel volum de massa social que tinguis. Llavors, evidentment, la situació de pandèmia, on molta gent s'ha desconnectat de l'activitat de la colla, doncs, bueno, està costant molt tornar a agafar aquesta dinàmica, aquesta rutina. Pensem que l'activitat castellera, doncs, bueno, requereix bastant de compromís i bastant de dedicació, perquè seguim dos cops a la setmana, algunes vegades tres, si comptem els assos de tirats, comptem també l'actuació que fem al cap de setmana, llavors tens 3-4 dies doncs, dedicats a l'activitat castellera. Llavors és veritat que després de la pandèmia doncs, ha costat tornar a portar gent als assajos. També us dic que això està canviant. O sigui, aquest any ja estem veient les primeres actuacions i realment estem veient que aquesta massa social està tornant i que les perspectives d'aquesta temporada són molt bones.
Això t'anava a preguntar, clar, suposo que com la pandèmia va fer mal, suposo que al final de la pandèmia igual de mica en mica s'està recuperant, perquè m'estàs dient sí, s'està recuperant aquesta massa social.
Sí, tant. O sigui, veient que a poc els locals... Els locals, jo puc dir a nivell personal per la meva colla i ho parlo cada setmana quan anem per actuar amb altres colles i la veritat és que a poc es va recuperant. Ens hem de reinventar, o sigui, estem fent coses noves, estem intentant fer noves activitats a nivell social per intentar incorporar nous castellers i sobretot també que tornin els castellers que ja hi eren a la colla, que ha sigut una de les coses que també hem vist des de moltes colles, que és que hi ha molts castellers nous, perquè en tenim castellers nous, però hi ha molts que ja venien a la colla que s'han desconnectat. Llavors, hem de fer accions, normalment que hi ha accions per recuperar, o sigui, per portar gent nova a la colla, i ara doncs, ens veiem obligats a fer més accions doncs, dirigides a recuperar la gent que ja hi era a la colla abans.
Rubén, per exemple, per posar un exemple, no? Per exemple, jo no estic ficat en cap colla, vull dir, i se m'escapa. Per tenir una idea, quin mínim de massa social cal en una colla?
Depèn molt del nivell, bueno, però depèn, és que al final els castells que fas depèn del volum social que tens. Amb la qual cosa, una colla que sigui considerada petita, que seria pues, una colla de 6, que fa castells de 6, doncs, bueno, a veure, no sabria dir-te al 100%, però clar, com a mínim has de tenir 50 o 60 persones.
Uh-huh.
Mínim. És una colla de 6. Una colla de 8 consolidada, com per exemple el Vendrell, un divendres has de tenir assaig 140 o 150 persones. Per poder fer les proves que necessites fer per poder portar després els castells a plaça.
Cal promocionar-lo més en les noves generacions? És una qüestió també d'això, o no?
Bueno, mira, això és una de les coses, de les feines que tenim com a eixos principals dintre de la coordinadora, que és la difusió del fet casteller. Jo crec que, bueno, que cada vegada més es meten més diades en horari de matí, amb televisions com la xarxa, TV3 també fa cada cop més mencions a activitat castellera, tenim programes, tenim tota una sèrie de visualitzacions que hem de tenir per al dia a dia. O sigui, no, abans sí que el tema del fet casteller estava molt enfocat única i exclusivament als castellers, no? I ara el que s'intenta fer és un contingut molt més generalista perquè pugui arribar moltíssima més gent. I això és el que estem intentant fer, que és un dels eixos principals de la coordinadora, d'aquesta difusió. De fet, des de la coordinadora també hem posat en marxa l'últim any doncs, noves xarxes socials, per exemple, per poder donar aquesta més difusió i arribar a un perfil de públic diferent al que arribàvem abans. I al final és que la situació acabi millorant, que es tornin a veure els castells, perquè evidentment quan s'aconsegueixen les cites, quan veus les passes plenes de castellers i castelleres, doncs això també jo crec que és un reclam per la resta de gent que veu un al·licient en aquesta activitat.
Doncs, senyor Rubén Gaón, president de la coordinadora de colles castelleres i membre dels nens del Vendrell, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bé, el cas és que...
Bon matí.
Igualment, bon matí. En aquest cas, ja veieu que d'entrada la temporada no perilla i que la massa social s'està recuperant. El cas és que podríem pensar que aquesta desaparició de colles castelleres seria anecdòtic. Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Doncs ara ja anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Al Centre Mèdic Estètic Estarbene ja està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida, como siempre, doctora.
Gracias.
Oye, mira, tengo una duda, porque lo he oído hablar mucho, supongo que tú, como te dedicas, muchísimo más que yo, pero yo te la traslado, ya aprovechando que estamos en antena, te la traslado y así resolvemos tema. Y es... El tema dieta sana, así sí. como concepto está muy bien. Dieta sana sí. es un concepto muy muy positivo, ¿no? Sí. Pero dieta sana perder peso, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Hasta qué punto es correcto?
Bueno, no siempre la dieta sana nos va a ayudar a perder peso. Es decir, tal como tú decías anteriormente, dieta sana es ya un concepto fantástico, buenísimo, y es comer lo que debemos, cocinar fundamentalmente a la plancha, al horno o al papillote, y comer los alimentos que además con la dieta mediterránea todos sabemos lo sanos que pueden ser, ¿no? Entonces, esto es muy positivo, pero el equívoco viene cuando hay muchísimas personas, y yo esto te diría que me lo encuentro, no te voy a decir en el 100%, pero casi, ¿no?, de los pacientes que vemos, que cuando se sientan y me van contando, bueno, pues lo que ha sido su histórico, si han hecho dietas, etcétera, me dicen, yo lo que no entiendo, doctora, es que yo estoy haciendo dieta sana y yo no me adelgazo. Entonces la respuesta que doy es siempre la misma, es que hacer dieta sana no significa perder peso. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la mayor parte de las personas cuando hacen dieta sana no pierden peso? Porque desprecian el concepto cantidad. Es decir, si tú te pones a leer artículos en internet, en televisión, es decir, se hace una gran defensa de las dietas sanas, y acuérdate una época que era de los batidos saludables, ¿no?
Sí,
que
tú
metías allí en el frulador aquel, metías de todo y se suponía que con aquello, pues bueno, ya era suficiente como para adelgazar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero insistir en una cosa que creo que tus oyentes van a entender. Lo sano también aporta calorías, ¿vale? Es decir, cuando yo me tomo un bistec a la plancha, aporta calorías. Menos que si me comiera unas manitas de cerdo, evidentemente. Más sano también, por supuestísimo, pero va a aportar calorías. Yo muchas veces pongo un ejemplo que creo que se va a entender. Si yo en un plato me pongo 100 gramos de un bistec y 100 gramos de judías verdes y pensemos que aquello va a tener 500 calorías, pues si en otro plato pongo 200 gramos de bistec y 200 gramos de judías verdes, pues voy a tener 1000 calorías, justamente el doble, porque he aumentado, he duplicado la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy haciendo una dieta sana, pero las cantidades que le estoy aportando a mi cuerpo son las mismas que necesito, las mismas que utilizo para quemar, pues no me puedo extrañar que no pierda ni un solo gramo. Es decir, no engordo, pero tampoco estoy perdiendo. Esto también sucede, y me lo encuentro también con pacientes que me dicen, no, yo hice una vez una dieta con una dietista, que bueno, normalmente no suelen ser profesionales médicos, que me dio una dieta para que yo comiera pues bien, sano y demás, y me dijo que el fin de semana me lo podía saltar. Entonces yo cuando me cuentan eso le pregunto, ¿y qué pasó? Y dice, pues que yo no perdía, claro, porque estaba en un cuadro, en una estrategia de mantenimiento, no de pérdida de peso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que adecuar las circunstancias, hay que adecuar las estrategias a cada persona, que es lo que nosotros hacemos. Damos un estímulo muy importante para que haciendo dieta sana la persona pueda perder peso, pero no se trata solo de hacer un planteamiento con dieta, sino que tenemos que estimular de otras maneras y sobre todo explicar, porque el paciente cuando se le explican las cosas lo entiende perfectísimamente, ¿no? Entonces, que nadie piense que es raro, que nadie piense que tiene un problema que los demás no le afecta porque él está haciendo su dieta sana y no pierde peso. Si las cantidades no se ajustan a lo que nos movemos, a lo que quemamos, que no, nos vamos a quedar en el mismo peso, y luego nunca compararnos con la persona de al lado, porque seguramente tiene unas necesidades diferentes a las nuestras.
Esa es la clave, o sea, es una cuestión de dieta sana, sí, pero las cantidades también hay que controlarlas, claro. Básicamente.
Y sobre todo, es eso. Perdona que te interrumpa, en matrimonio, ¿no? Porque yo me encuentro en matrimonios que la mujer me dice, pero bueno, si yo como igual que mi marido, digo, es que no puede comer igual que su marido. Es que su marido, por ser varón, ya tiene un metabolismo un poquito más acelerado que el suyo, entonces podéis comer el mismo tipo de alimento, pero no la misma cantidad, ¿no? Entonces ahí es donde el paciente empieza a entender y empieza a ponerlo en práctica y darse cuenta que es verdad lo que le estamos diciendo.
Pues ya sabéis que podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Estarbene en el 93 93-414-36-31. 93-414-36-31. Y podéis exponer vuestro problema y ella os dará pues la solución, ¿no? 93-414-36-31. En la web vais a encontrar toda la información. Estarbene.es. Y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Muchísimas gracias, nos vemos.
I de seguida parlarem de soroll, de com el soroll pot afectar greument a la qualitat de la salut. De fet, s'ha presentat l'empresa Aural, que són centres auditius, no?, a tot Espanya, ha presentat un estudi que es diu Sonidos de la ciutat i qualitat auditiva, i a més, avui fa un passeig pel barri de la Sagrada Família per fer doncs un reconeixement de soroll. Doncs parlarem de les conclusions d'aquest estudi i en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Algunos creen que el príncipe Carlos ha hecho mal en elegir el nombre de Carlos III, porque aparte le tocaba.
Sí, sí, sí.
¿Pero por qué Carlos III da mala suerte?
A lucir.
Los ingleses, que son muy, muy supersticiosos con estas cosas, piensan que Carlos es un nombre que le va a traer mala suerte, porque los dos Carlos anteriores, los dos reyes Carlos anteriores de la corona británica, pues no tuvieron muy buen destino. El primero fue Carlos
Pues primero. En esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
S'ha presentat l'estudi Sons de la ciutat i qualitat auditiva. Ho ha presentat a Oral i, en aquest cas, amb la intenció clara de posar el focus, la sensibilitat, davant dels problemes que pot tenir cap a la salut, i sobretot la salut auditiva, d'on sorolls en excés. Quan parlo d'accés, parlo de decibels en excés, perquè ahir parlàvem de tot això. Tenim el telèfon per parlar d'aquest estudi el director general d'Aural, el senyor Juan Ignacio Martínez. Juan Ignacio, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. Comencem per l'estudi.
Gràcies a vosaltres.
Heu fet aquest estudi. En principi, d'on surt la idea de fer aquest estudi?
Doncs del fet de que, mira, nosaltres som Aural, som una xarxa de centres auditius que ens dediquem a la cura de la pèrdua de l'auditiva, no? De la pèrdua auditiva. I entenem que tot el tema relacionat amb la pèrdua auditiva és un món molt, molt desconegut entre el públic en general, encara que cada vegada fem passos perquè sigui més conegut. I entenem que un tema molt afí, diguem, a la nostra activitat, com és el tema del soroll urbà, etc., és un tema també molt desconegut. Té molt a veure amb les causes que porten de vegades a les persones a necessitar els nostres serveis. I llavors hem pensat que, donat que també és desconegut, doncs podria ser interessant posar una miqueta de llum en què passa amb tot això i quin és l'impacte percebut per la societat, sobretot la contaminació acústica, doncs, que ens envolta, no? Llavors, d'aquesta manera fem una relació entre aquesta desconeixença del món del soroll, les causes que té, les conseqüències que pot tenir a nivell de pèrdua auditiva, i tot plegat parlem de coses que cal que la societat estigui més conscienciada, que estigui més informada, com són els perills de la contaminació acústica i també de com es pot posar solució a una pèrdua auditiva existent de manera actualitzada. No?
D'acord. Quines conclusions heu tret de l'estudi?
Pues mira, hem fet una enquesta a més de 500 persones d'arreu de tot Espanya, de diferents localitzacions geogràfiques,
sí.
I la veritat és que ens hem sorprès que aquest és un tema que no es parla en el dia a dia, però resulta que el resultat és que la gent està molt conscienciada i està bastant preocupada per tot el que genera l'impacte del soroll en el nostre entorn, no? Llavors, el 88% dels enquestats estan dient, manifesten que consideren que els sorolls afecten a la seva qualitat de vida. I el 85% manifesten que estan preocupats per aquesta temàtica, per aquesta problemàtica, no? Llavors, el que diuen és que el so, diguem-ne, més predominant en la ciutat i que més els pensen que els hi pot afectar és el so del tràfic. I llavors també hem preguntat respecte de quin és l'impacte i la conseqüència per ells que pot tenir tota aquesta immersió en aquest món de sorolls, no? I llavors, per exemple, el 58% d'ells ens diuen que tenen problemes per dormir. I el 51% d'ells ens diuen que tenen problemes o perceben que poden tenir problemes d'estrès. I fins i tot el 49% ens manifesten que tot això els genera, per exemple, mals de caps, no? Llavors, pensem que tot això ens ajuda a pensar que realment a la societat hi ha una certa, una important i manifesta preocupació per tot el tema dels sorolls, i que realment les persones manifesten que realment perceben conseqüències amb ells d'aquest tipus, no? Problemes per dormir, estrès, mals de caps, etc. O sigui, Joana, que tot això del soroll ens afecta,
i la gent
quan els hi preguntes ho diuen, encara que no és un tema que estem parlant cada dia d'això, no?
Doncs senyor Juan Ignacio Martínez, director general d'Aural, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions que ens has ofert, molt amable.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'interès, Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs mireu, és un què, tot això de tenir cura de la salut auditiva, Sabeu que, i sobretot amb l'edat, jo ja tinc una edat en tot cas, i utilitzo auriculars, és a dir, i forts. Vull dir que no, la meva perspectiva de salut auditiva, doncs, no és gaire optimista en aquest cas, Bé, de seguida parlarem amb Murprotec, parlarem d'humitats i de la relació que tenen les al·lèrgies de la primavera amb les humitats. Ja sabeu que Murprotec són experts en eliminació d'humitats i ens va molt d'això, doncs traslladarem precisament el director de Murprotec a Catalunya, l'Ignasi, que ens vindrà aquí a resoldre aquest dubte que li plantejaré, sobretot al·lèrgies, primavera, humitats. I després parlarem de parelles. Mar Puerto, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Perquè la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, està buscant 100 parelles en conflicte.
Així és. Tot això per participar en un estudi amb una teràpia innovadora que han muntat.
Teràpia per arreglar-se, no?
Per arreglar-se...
Per la convivència de parelles, sí.
Sí, exacte.
Per evitar ruptures. Bé, a vegades això és molt difícil, però tinc gaire curiositat per com serà tot això. De tot això en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno esta noche en 4.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Venga, vamos a hablar de temas de salud relacionados con la primavera, porque en esta época hablamos mucho de alergias, unas alergias que además se han agravado, ¿no? Con la sequía, el polen está por ahí, nos está fastidiando. Los que tienen alergias les hace un poco la primavera imposible, pero ¿sabíais que las humedades también pueden agravar las alergias? Bueno, vamos a hablar sobre este tema y tenemos con nosotros al director de Mur Protect en Cataluña, al señor Ignacio Lago. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, ya sabemos que Mur Protect es una compañía experta en tratar las humedades estructurales y la calidad del aire en espacios interiores, pero explícame esto de cómo es que las humedades pueden también agravar las alergias típicas de la primavera. ¿Cómo es esto?
Vale, pues mira, te lo voy a explicar.
Vale.
Mira, las humedades presentes en las paredes son el hábitat perfecto para ácaros, hongos, bacterias,
vale,
que son en realidad los alérgenos por excelencia. Además, existen gran cantidad de personas que conviven diariamente con estas humedades y desarrollan alergia a los hongos, siendo un ejemplo el más claro de todos, que es el hongo Aspergillus, que crea una reacción alérgica a través del hongo que domina Aspergillus.
Aspergillus, el hongo y los ácaros.
Aspergillosis, es la aspergillosis, que es lo que provoca el hongo Aspergillus.
Y estos serían esas humedades, ¿no?, que tenemos ahí en casa, que podemos tener en casa.
Sí, sí, por supuesto. Por eso, cuando nos encontramos dentro de casa, pero no paramos de estornudar, por ejemplo, nos lloran los ojos o estamos congestionados y estamos seguros de que esto no está provocado por un virus, hay que mirar a nuestro alrededor. Mira, hay que mirar las paredes, que puede que por ahí venga el verdadero problema y nosotros no lo asociemos a este tipo de patología.
Claro, vosotros, ¿no?, sois expertos en esto, Mulprotect, si de algo sabéis, es de humedades en esta cosa y cómo solucionarlas, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué haríais vosotros?
Bueno,
¿Qué consejos dais?
Sí, mira, nosotros siempre insistimos en lo mismo. Lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto en manos de profesionales. Eso es fundamental. Profesionales cualificados. En Mulprotect, nuestros técnicos, ¿qué hacen? Van a casa del cliente, realizan un diagnóstico completo y totalmente gratuito, eso de siempre. Lo primero que van a hacer es realizar un estudio, un control visual de todas las zonas afectadas, y después harán diferentes mediciones con protímetros, higrómetros, termómetros láser, harán prueba de nitritos y nitratos, etcétera, etcétera. Haremos todas estas pruebas para hacer un diagnóstico efectivo y después proponer
una solución.
Claro. Definitiva, garantizada, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser adaptada. La gente, o la mayoría, se piensa que, bueno, el mismo problema lo pueden tener todos, o, por ejemplo, la condensación, es condensación para todos, pero no todas las casas son iguales, no todas tienen las mismas condiciones, no todas
el origen
están ubicadas.
Es diferente.
Entonces, además, tiene que ser una obra personalizada.
Uh-huh. La última pregunta que te voy a hacer, Ignacio, es ¿todas las humedades tienen solución?
Todas las humedades, todas tienen solución. Lo importante es hacer ese estudio previo, ese diagnóstico completo y sobre todo que garantice la solución definitiva del problema. Pero todas tienen solución. Unas son más complicadas que otras, evidentemente,
sí.
Pero todas tienen, y además se deben garantizar a la hora de realizar, porque como te he dicho antes, es un problema estructural y además sí, sí. Es un problema de salud. Por lo tanto, a la hora de realizar un tratamiento, tiene que estar garantizado.
Pues Ignacio Lago, director de Muprotec en Cataluña. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estos consejos.
No, ha sido un placer. Muchas gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Us parlo que la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, busca 100 parelles en conflicte per participar en un estudi amb una teràpia innovadora. A Espanya, més de la meitat dels matrimonis acaben en divorci i les xifres van augmentar un 13,2% el 2021 després de disminuir durant l'època de pandèmia. Era molt difícil durant la pandèmia, ja m'explicareu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, això són xifres que facilita doncs, l'INE, no? Marc Porto, què en saps del tema?
Doncs tenir relacions personals plenes, especialment en l'àmbit de la parella, és essencial pel benestar emocional i si són satisfactòries poden afectar seriosament a la salut tant emocional com física. Això és el que ens explicava l'investigador i professor de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Adrián Montesano.
Las personas que viven dentro de una relación conflictiva así de forma crónica pueden tener serias amenazas a su salud tanto emocional, ¿no? Pues trastornos asociados, trastornos como la depresión, la ansiedad, consumo de sustancias, etcétera, como también salud física. Hombres que viven en esta relación conflictiva cronificada, pues tienen hasta 4 veces más riesgo de sufrir un infarto con consecuencias fatales. O sea, estamos hablando de algo bastante grave. También en mujeres, ¿eh? También hay afectaciones del síndrome metabólico, etcétera, que están relacionados con este tipo de situaciones.
No obstant, el primer que fan en aquesta teràpia innovadora és lluitar contra aquests mites de l'amor romàntic que veuen al cinema o a la literatura, el que s'anomena com el típic amor de pel·lícula.
Las relaciones son como si fueran seres vivos. De alguna manera hay que cuidarlos, hay que trabajarlos, hay que estar pendientes de las relaciones. No es algo que nazca o no nazca. Tiene que ver con lo que las personas dan a la relación, es lo que puede recibir, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos que de alguna manera hay que aprender a relacionarse mejor con tu relación.
Hombre, però és normal això, no? Vull dir,
sí, sí.
L'amor romàntic està molt bé, vull dir, és la part química de l'amor, de l'enamorament, el que fa que estimem una persona, però després, quan marxa aquesta reacció química que és l'enamorament, perdoneu que sigui tan fred parlant de l'amor i de l'enamorament, però és així, és una reacció química. El que queda després és el treballar cada dia. Quan parlo de treballar cada dia, parlo de treballar amb la parella, els detalls. Aquí és on està l'autèntic amor, el que queda.
Exacte. I com fan això amb aquesta teràpia? Doncs ho fan a través de l'escriptura. Des d'un punt de vista, com dèiem, relacional i no tan individual.
Ya está demostrado que la escritura expresiva tiene efectos psicológicos importantes cuando la gente ha sufrido situaciones traumáticas, de pérdidas o problemas de salud, etcétera. Lo que nosotros hemos hecho es reinventar esta escritura en un contexto de pareja, de hacer en el contexto de una conversación con un terapeuta, con un guía experto que va generando este contexto, el poder generar este ejercicio de escritura de cartas para orientar a la pareja hacia su futuro preferido. Es decir, nosotros no vamos a decirles nunca a las parejas hacia dónde tienen que ir o qué es lo que tienen que hacer o moralmente qué es lo adecuado o inadecuado, sino que lo que esta técnica nos permite es ayudarles a que ellos lo construyan.
Un encaix. És veritat, perquè a vegades, moltes vegades, no sé si ho compartiu l'opinió, cal comunicació, i a vegades és difícil. Una cosa tan fàcil, que sembla tan fàcil, i que alhora és tan difícil. Possiblement és aquí on està l'errada, no? La manca de comunicació moltes vegades, no?
I a més, això no només passa amb les parelles, sinó que també passa en relació de pares i fills, amics o companys de feina. I precisament, si els resultats són bons, si surten bé, també ho volen provar doncs, amb aquest tipus de relacions diferents, no? Que no hagin de ser concretament relacions de parella.
És curiós que en un món on estem hiper mega comunicats, a vegades ens costi tant comunicar-nos o dir exactament, sobretot a la parella, que suposa que és una de les persones amb la que més confiança tenim, doncs explicar doncs les nostres inquietuds, els que volem i el que no volem.
Sí, sí.
Ay, Mar Puerto, qué bonito es el amor. No ho trobes, que l'amor,
bueno,
és aquest estat de núvol etern que, bé, que a vegades, no sé, no vull ser molt negatiu, perquè l'amor és una cosa molt maca, no? Però l'enamorament a vegades, pateixes. Tu pateixes molt per amor?
És difícil.
Has patit molt per amor?
No.
Ets una dona empoderada en aquest cas, eh? Mar, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt. Bé, doncs de seguida tancaré Barrera, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I entrats en migdia parlarem de del no servei. Encara no està en marxa el servei d'assistència de bany a Barcelona, a les platges de Barcelona, per persones de mobilitat reduïda. I és un servei, en aquest cas per elles, essencial. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en...